Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 3:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel. Del 5 al 8 de maig, vine a Fàtima amb el Club Més Amics. Un peregrinatge irrepetible en el qual coneixerem alguns dels llocs sants de la ciutat de Fàtima, descobrirem el seu santuari, podrem viure la processó de les espelmes, visitarem la casa dels pastorets i molt més. Del 5 al 8 de maig, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
La vida és una meravella incontrolable.
Ricard Creus. Ahir, l'amor i avui encara. 2010.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 18a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Per fi arribar el dia en què els plans de bola de neu ja estaven enllestits. A l'assemblea del següent diumenge s'havia de posar a votació si s'havia de començar o no la construcció del molí de vent. Quan els animals foren reunits a la pallissa gran, bola de neu s'alçà. I malgrat les interrupcions dels xais, exposar les seves raons advocant per l'edificació del molí. Napoleó s'alçà per replicar. Digué pausadament que el molí era una bestiesa, aconsellà que ningú no hi votés a favor i tornà a seure tot seguit. Havia parlat 30 segons escassos, i semblava com si tant se li donés de l'efecte que hagués produït. Bola de neu, alçant-se d'un bot, feu callar els xais, que ja balaven una altra vegada, i esclatà en una apologia apassionada a favor del molí de vent. Fins llavors, els animals havien estat dividits semblantment amb les seves simpaties. Però en un moment, l'eloqüència de bola de neu se'ls endugué. Amb brillants frases, pintà una visió del mas dels animals tal com seria quan es poguessin treure del damunt el pes del sòrdid treball. La seva imaginació havia volat més enllà de les trituradores de palla i llescadores de bleda raves. L'electricitat, deia, podria fer anar rasclets, màquines de batre, arades, segadores, garbelladores, a més de proveir cada estable i galliner amb la seva llum elèctrica, aigua calenta i freda i una estufa. quan acabà de parlar, ja no es dubtava pas a quina banda anirien a parar els vots. Però, just en aquell moment, Napoleó s'alçà i, dirigint una sinistra mirada de reull a Bola de Neu, llançà un grinyol molt agut com ningú no li n'havia sentit mai cap. Llavors, se sentia al de fora un terrible aldarull de lladrucs i nou enormes gossos amb collars d'aram reblat saltaren dins la pallissa. Corregueren de dret a Bola de Neu, que d'un bot fugí del seu lloc amb el temps just per salvar-se de les seves dentegades. En un moment traspassà la porta i els gossos es llançaren al seu darrere. Tots els animals s'apilotaren a la porta a contemplar la caça, massa sorpresos i espaordits per a dir res. Amb els gossos als talons, Bola de Neu fugia pel prat gran que duia a la carretera. Corregué com només un porc pot fer-ho. De sobte, relliscà, i va semblar que ja el tenien. Però s'aixecà altre cop, corrent més de pressa que mai, amb els gossos guanyant terreny darrere seu. Un d'ells va estar a punt de clavar-li les dents a la cua, però aleshores, fent un esforç suprem i per molt pocs centímetres de marge, s'esmunyí per un forat de la tanca i ja no el veieren més. Muts i esfereïts, els animals s'arrauliren cap a dins de la pallissa. En un moment, els gossos tornaren a grans gambades. Ningú no podia explicar-se d'on havien pogut sortir aquelles bèsties, però aviat s'aclarí la cosa. Eren els cadells que Napoleó havia arrencat de les seves mares i havia pujat pel seu compte. Encara que no estaven plenament desenrotllats, eren uns gossos enormes i amb ferotge aparença de llops. Sempre voltaven estretament Napoleó i, cosa curiosa, li remenaven la cua de la mateixa manera que els altres gossos ho solien fer a Mr. Jones. Napoleó, amb els gossos al darrere, pujà a la plataforma des d'on el vell patriarca havia pronunciat el seu històric discurs. Feu saber que ara endavant les assemblees dels diumenges al matí s'havien acabat. Ja no calien, va dir, i feien perdre el temps. En el futur, tots els assumptes referents al govern del Mas serien resolts per un comitè especial de porcs que ell mateix presidiria. Amb brillants frases, pintà una visió del mas dels animals tal com seria quan es poguessin treure del damunt el pes del sòrdid treball. Bola de Neu, el porc visionari, el líder carismàtic, empàtic, capaç autènticament de somiar, d'imaginar una vida millor per a tots. Capaç no només d'imaginar-la, sinó de posar mans a l'obra, de començar a crear-la. Capaç també d'inspirar d'altres persones, en aquest cas d'altres animals, a formar part d'aquest projecte, a creure el possible. Bola de Neu confia en el progrés tecnològic, vol construir un molí de vent i confia que aquesta millora tècnica serà suficient per crear un canvi qualitatiu per crear aquesta vida millor. El seu nom, Bola de Neu, sembla significativament escollit per l'autor o l'autora del text d'avui. Una bola de neu comença petita i va rodolant, pendent avall, es va fent grossa. Una bola de neu que s'engrandeix a si mateixa com potser les utopies, els somnis de bola de neu, creixien alimentant-se d'ells mateixos sense adonar-se'n de la violència que es congriava al seu voltant, sense adonar-se dels factors externs que podien fer fracassar els seus plans i potser sense adonar-se, sobretot, que per crear aquestes condicions de vida millor no n'hi havia prou amb un avenç tècnic, amb un avenç de tipus tecnològic. Aquesta crítica seria a l'utopisme tecnològic, a veure la solució tècnica, en la solució tècnica, una promesa de vida millor que només pot ser possible a partir d'un canvi en les relacions humanes. Quan van arribar les màquines, de fet, el moviment obrer d'aquest moment de la màquina, de la introducció de les màquines en les fàbriques, ja va ser escèptic des del primer moment. Va veure aquestes màquines com a competidores, com a rivals, perquè, de fet, la seva introducció va significar no una millora de les condicions de treball dels obrers, sinó l'expulsió de molts d'aquests obrers del seu lloc de treball. I en altres casos, com sabem, la quasi maquinització, podríem dir, d'aquest obrer al qual s'exigia que treballés com una màquina. Ja se li exigia abans, però amb la introducció de les màquines i amb la introducció de la cadena de producció, això va adquirir unes característiques encara més dures. També podríem dir, malgrat la seva ajuda inqüestionable dels electrodomèstics, la introducció d'aquestes màquines en la llar, que ha facilitat d'una forma tan significativa que en diem les feines de la llar, però tampoc per ella mateixa aquesta millora tècnica ha suposat un alliberament de les dones, com molt bé saben, doncs, els qui es dediquen a estudiar la condició de les dones en la societat contemporània i a posar en relleu aquesta doble jornada, el fet que la feina de la casa no suposi ja un treball a jornada completa, ha fet possible que moltes dones treballin fora de casa, però com és que tenim ara un problema nou, que és el problema de la doble jornada, de les dones que treballen fora de casa i a les quals després esperen força hores al dia de treball domèstic. Però, just en aquell moment, Napoleó s'alçà i, dirigint una sinistra mirada de rebull a Bola de Neu, llançà un grinyol molt agut com ningú no li n'havia sentit mai cap. Una nota abans de continuar amb el comentari d'avui. Acabo de passar una gripeta, així que si noteu que tinc la veu una mica rogallosa, doncs ja em disculpareu, que és culpa d'aquest mal de coll. Bé, Napoleó, el nom del porc que s'enfronta en el porc Bola de Neu. Aquests dos porcs que representen dos tipus de lideratge dintre d'aquesta assemblea d'animals. Si Bola de Neu era l'utòpic que capaç d'inspirar i amb aquesta possibilitat de fer gros quelcom que s'engrandeix a si mateix sense massa contacte amb la realitat i que pot, diríem, acabar doncs, causant una allau, Napoleó, el nom també ho indica, representa el lideratge autoritari. Aquell que no confia en les possibilitats dels altres, que no s'erigeix com a líder perquè sigui capaç d'inspirar-los, sinó perquè és capaç d'imposar-se. Com hem vist en el text d'avui, una imposició que fa servir la força, que fa servir la violència. Davant d'aquesta utopia somniada per Bola de Neu, d'aquest, podríem dir, paradís retrobat, on el treball ja no sigui un esclavatge per l'home o pels animals, en aquest cas, on hi hagi les necessitats satisfetes, davant d'això s'alça aquest mur de descreença, d'escepticisme suposadament realista, de sarcasme, que veu en aquest somni, en aquesta il·lusió dels companys i companyes, només una oportunitat per aconseguir una avantatge pròpia, per imposar-se. El text bíblic, ja des de l'inici, en el llibre del Gènesi, després d'haver-nos pintat aquesta realitat paradisíaca com a possible i com la realitat volguda per Déu, sabem, hi ha l'episodi doncs, de la desobediència simbòlica d'aquests primers pares, Adam i Eva, però el que ara voldria destacar és la forma com el relat bíblic continua i, de fet, ja fora del paradís, comença aquesta història humana amb dos germans, que són Caín i Abel. I com també és ben sabut, la relació entre aquests dos germans no és pas una relació fraterna, d'ajuda mútua, de companyerisme, de sinergia, de projecte comú. És una relació d'hostilitat, almenys per part de Caín. El text bíblic no ens indica pas que Abel tingués un sentiment d'hostilitat respecte al seu germà, però sí, molt clarament indica que Caín té aquest sentiment respecte d'Abel i no es limita a tenir el sentiment, sinó que actua de la forma més dramàtica possible, assassina el seu germà. Tots els animals s'apilotaren a la porta a contemplar la caça, massa sorpresos i espaordits per a dir res. Vet ací una reacció lamentable, però malauradament coneguda, malauradament freqüent. Els mateixos que s'havien deixat inspirar per les paraules evocadores d'aquest líder carismàtic, que l'escoltaven embadalits, en el moment en què aquest líder, Bola de Neu, és subjecte o és víctima de la violència, són incapaços de defensar-lo, incapaços de posar-se al seu costat, queden espaordits i amb aquesta, podríem dir, curiositat quasi morbosa de veure què se n'esdevindrà, si realment aquesta caça culminarà o no amb la mort, o almenys amb quedar malferit, aquest líder Bola de Neu. Fuig corrents, com hem vist, i aconsegueix escapar. Però la frase que ara he llegit és la que descriu aquest desconcert que crea la violència inesperada. Aquest desconcert que la periodista i escriptora Naomi Klein va descriure també en el seu llibre la doctrina del xoc. La doctrina del xoc, ens explica Klein, és no un fenomen espontani només, és un fenomen sobretot voluntari, és un fenomen buscat per imposar canvis en una societat que no podrien imposar-se en condicions de normalitat. La retallada de llibertats civils que s'ha esdevingut als Estats Units en els darrers 15 anys no hauria estat possible o ha estat només possible perquè, després de l'atemptat contra les Torres Bessones, la societat nord-americana va experimentar un d'aquests estats de xoc col·lectiu. Com els animals, en la frase del text d'avui, que s'apiloten a la porta massa espaordits i sorpresos per a dir res, també la societat humana, Estats Units i arreu del món, té una reacció d'espaordiment i de paràlisi davant d'una violència inesperada. Com més forta aquesta violència, més genera aquesta paràlisi. I, com deia, seguint aquesta anàlisi de Naomi Klein, la doctrina del xoc és l'ús polític d'aquesta característica, d'aquesta resposta d'espaordiment davant de la violència. No vol dir necessàriament que aquesta violència sigui una violència d'estat provocada directament. Pot tenir-se a punt, diríem, aquesta mesura, aquest seguit de mesures de xoc o de retallades de llibertats, tenir-se a punt perquè, malauradament, tampoc no en falten de grups i de persones disposats a exercir-la, la violència, sense que l'Estat els hi hagi de manar. Però tant si es tracta en algun moment determinat d'un atemptat de falsa bandera, que significa un atemptat creat o planejat des de l'Estat i, en canvi, atribuït amb un grup violent que no tingui res a veure amb l'Estat. Tant dic com si és de falsa bandera, com sabem que han existit a la història, com si realment és un atemptat que no té aquest origen en l'Estat, tant si és d'una manera com de l'altra, el que sí fa, el que sí pot fer l'Estat és aprofitar aquest moment de xoc per dur a terme aquesta retallada de llibertats. I com veurem tot seguit, això també ocorre en el text d'avui. Feu saber que ara endavant les assemblees dels diumenges al matí s'havien acabat. Vet ací fins on arriba aquesta revolució o revolta de curta durada. Napoleó, el porc autoritari, el líder que s'imposa mitjançant la violència, ho té clar. Són una pèrdua de temps, aquestes assemblees, aquest intent de prendre decisions de forma horitzontal. La piràmide és el que val i ell ho té clar que vol ser al capdamunt de la piràmide. No és gens agradable llegir, i encara ho és menys experimentar, una imposició d'aquest tipus. Formar part d'un entorn on les decisions venen imposades. Ara bé, hi creiem en l'horitzontalitat? No d'una forma superficial o teòrica, sinó quina experiència pràctica en tenim d'horitzontalitat organitzativa. Hi creiem? Per moltes persones, les experiències més diríem, properes d'horitzontalitat són les reunions de veïns d'escala. I quan dic això ja sóc conscient que no és una experiència moltes vegades doncs, precisament positiva, sinó que més aviat sembla que la norma sigui que cadascú doncs, miri per ell o que cadascú es cuidi del propi interès o pretengui defensar-lo i doncs, que hi hagi dificultats. De vegades les coses es bloquegen o s'allarguen perquè doncs, si tothom, l'opinió de tothom ha de ser tinguda en compte i sobretot si a ningú se li pot imposar res, doncs de vegades això. Hi ha experiències de reunions de veïns que doncs, són molt cansades o fins i tot desagradables directament. Per això la pregunta crec que és rellevant. Què significa la paraula democràcia? I com es pot articular una democràcia si no és creient en aquesta horitzontalitat? Però és menys que obvi pensar que l'horitzontalitat sigui, vaja, que no es pot donar per suposat aquesta horitzontalitat. El meu convenciment és que fins que no sigui possible o fins que no siguem capaços d'entendre'ns amb els nostres veïns d'escala, serà impossible que els nostres representants polítics s'entenguin en el Parlament. El text d'avui era un fragment de La revolta dels animals, de George Orwell. Segurament molts de vosaltres avui ho haureu endevinat. Animal Farm, el títol en anglès. Orwell tenia 35 anys, no, perdó, tenia 42 anys quan va escriure Animal Farm, La revolta dels animals. En tenia 35, que ho he dit abans, quan va escriure Homenatge a Catalunya, després d'haver combatut durant la Guerra Civil Espanyola del cantó dels republicans. El seu nom, en realitat, no era George Orwell, això és el pseudònim, sinó Eric Arthur Blair. I havia nascut a Bengala, a l'any 1903. Va morir a Londres a l'any 50, això vol dir que només va viure 47 anys, i és conegut, a part, per la seva, diríem, obra satírica, aquest petit llibret que exemplifica el fracàs d'una revolució popular amb els animals, representant doncs, animals que doncs, realitzen una revolució en contra del granger que els maltracta. A part d'aquesta doncs, obra i de l'homenatge a Catalunya, és sobretot conegut per la seva obra 1984. Aquesta distòpia, aquest futur en el qual apareix la figura del gran germà, the Big Brother, doncs, que ara és un lloc comú. Tothom sap què significa això. Això prové d'aquesta novel·la d'Orwell, 1984. El text d'avui l'hem escoltat en la traducció de Cardona i Ferrer Mallol. I això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu una molt bona nit i molt bona setmana. Ah, una darrera cosa abans d'acabar. M'han dit els companys de Ràdio Estel que a partir d'aquesta mateixa setmana el programa Pàgines que m'han corprès s'emetrà no només els dimecres a les 11, com és habitual, sinó que es podrà sentir per segona vegada es tornarà a emetre els dissabtes a les 8 del vespre. Doncs que tingueu molt bona nit i fins dimecres vinent.